Info Migdia, amb Dolors Lleó.
Molt bon dia, és dimarts 13 de setembre. Arrenquem edició informativa i el repàs de l'actualitat de la jornada. Ho fem, com sempre, en primer lloc amb els titulars. Amb Naomi Esteve, bon dia.
Molt bon dia.
Comencem. La germana Pilar Viva serà la pregonera de la Festa Major de la Minerva.
En declaracions a Ràdio Calella Televisió, la religiosa s'ha mostrat agraïda i honorada per haver estat proposada pel govern municipal i ha avançat que aprofitarà l'ocasió per compartir el missatge d'amor, valentia i esperança de la fundadora de la companyia de Maria Joana de l'Estonac.
Recordem que Pilar Vives era una de les integrants de la comunitat local de la companyia de Maria que va clausurar-se a principis d'aquest estiu. La gratuïtat de P2, la novetat més destacada del nou curs a l'escola Bressol Municipal.
Ahir va arrencar nou curs al Carrilet. Una de les novetats és aquesta gratuïtat de la franja de P2 Infantil 2. A Calella se'n beneficien 30 alumnes del consistori, destacant que tot i les previsions inicials, aquesta gratuïtat no ha disparat la demanda del servei.
Més coses, afectacions a la línia del Maresme pels treballs de la nova estació de la Sagrera de Barcelona.
Aquest cap de setmana, del 17 al 19 de setembre, la línia R1 començarà i acabarà a Badalona. Per arribar a Barcelona, caldrà continuar el trajecte en metro i serà vàlid l'abonament gratuït de Rodalies. Les afectacions es repetiran el 29 i 30 d'octubre i el 12 i 13 de novembre. Les obres de la nova estació de la Sagrera s'allargaran fins a finals d'any, amb alteracions també al funcionament de l'R2 Nord i l'R11.
I us ho podeu anotar a l'agenda, la història centenària dels gegants, explicada en aquest cas pel calellenc Aniol Noguera.
Amb una tradició gegantera de més de 3 segles, Noguera parlarà d'un fenomen cultural que en el cas de Calella és històric. La conferència porta per títol Gegants de Calella, una història centenària, imatgeria festiva dels segles XVII-XX, i tindrà lloc demà dimecres a l'Auditori de Can Saleta.
Més coses, joventut artística que busca cares noves pels pastorets.
L'entitat ha publicat a través de les xarxes socials que busca cares noves per a tots els personatges i que intervenen en aquesta obra típica nadalenca i seleccionaran a través d'un càsting presencial que tindrà lloc aquest proper diumenge al Teatre Orfeu.
I pel que fa a la previsió meteorològica, el servei del Maresme preveu una tarda avui alterada amb precipitacions que han de ser poc importants, però que s'han de repetir també demà, amb una jornada que, com la d'avui, serà variable, en què s'alternaran estones de cel ennuvolat, majoritaris, i també algunes estones de sol. A la tarda demà també pluges, com avui. Les temperatures s'han mantingut altes, amb màximes de 31 graus. Avui ens hem llevat amb una forta sensació de xafogor, però a partir de demà han de començar a baixar les temperatures, ho faran de forma progressiva. Ho coneixíem ahir, la calellenca Pilar Viva serà la pregonera de la Minerva 2022. Ahir es va oficialitzar que la religiosa s'encarregarà de llançar el missatge d'obertura de la Festa Major. Ho farà des del balcó de l'Ajuntament el pròxim dijous 22 de setembre a la nit. Una dona aïlla d'empenta, alegre i que transmet sobretot optimisme, sobretot compromesa també socialment des de la fe i seguint la doctrina de Joana de l'Estonac, la fundadora de la companyia de Maria, que aquest estiu va tancar la comunitat de Calella, de la qual Pilar Vives en formava part. A poc més d'una setmana perquè tingui lloc l'acte, ha comentat quines sensacions té Pilar Vives, ho ha fet a Ràdio Calella Televisió.
La germana, que ara viu a la casa de la companyia de Maria, que té a Tarragona, ha explicat que va rebre la proposta del govern per ser la pregonera de la Festa Major per boca de la tinent d'alcaldia Montserrat Mateu. Fa poc més d'un parell de setmanes s'ha mostrat sorpresa i alhora agraïda per l'oferiment.
Cada dia que ho penso, dic, però em sembla impossible que hagin pensat en nosaltres, en mi, veritat. I si jo dic, fixa't tu, la petita de Can Vives mai no hagués pensat que hagués pogut pujar en el balcó de l'Ajuntament amb una data tan diferència, però no com a la petita de Can Vives, sinó com a filla de la companyia de Maria, on la Joana de l'Estonac és fundadora, no?
Pilar Vives ha estat de les últimes religioses que ha format part de la comunitat local de la Companyia de Maria, que aquest passat estiu va posar punt i final a una trajectòria de 160 anys dedicats a la docència i al suport i acompanyament de les dones per fer-se amb un futur pròsper. Un treball reconegut en forma d'acte d'homenatge que, a més de les autoritats locals, també va congregar molts calallencs i calallenques que van passar per les aules de l'antic col·legi Estonac. Tot i no donar-ne detalls, la germana s'hi ha avançat que aprofitarà el paragó per llançar un missatge carregat d'esperança.
Avui també nosaltres hem de ser valents i decidits per portar Calella endavant, que té molts de valors culturals, molts de valors artístics, molts de valors humans i espirituals, i tots ens hem de donar la mà fent una gran rotllada saldana d'amor, de germanor, de fidelitat, d'estimació, de perdó, de goig, d'alegria. Jo crec que el món l'hem de transformar per aquest camí.
El pregó de la Festa Major de la Minerva del 2022 tindrà lloc el dijous 22 de setembre a la plaça de l'Ajuntament. Començarà a les 9 del vespre i, com és habitual, la colla de geganters i grallers de Calella hi tindrà un paper destacat. Es farà la interpretació del Ball de la Llopa i del Ballet dels Gegants de Calella en Quirze i la Minerva. Un brindis popular i focs d'artifici posaran el punt i final a l'acte amb el qual arrencarà la programació festiva.
Prop de 60 són els alumnes matriculats a l'escola Bressol al Carrilet que hi van tornar a la llar d'infants. Una de les novetats més destacades del curs és que la franja de P2 és gratuïta, tal com va anunciar el Departament d'Educació. La Generalitat hi ha invertit 90 milions d'euros, diners per garantir que aquest curs estigui subvencionat a totes les escoles bressols municipals del país. A Calella se'n beneficien uns 30 alumnes, són els d'infantil 2. Tot i les previsions inicials d'aquesta gratuïtat, això no ha fet disparar la demanda del servei, Naomi.
De bon matí, ahir el personal del centre ja ho tenia tot a punt per rebre els 58 infants que tindran aquest curs. Nervis, plors, que es transformaven en rialles a mesura que passaven els minuts, i és que aquesta setmana és l'única de tot el curs que les famílies poden entrar a les aules i estar-s'hi amb els més petits per facilitar l'adaptació. Montserrat Mateu és la tinent d'alcaldia responsable de l'àrea d'educació.
Famílies molt contentes, els infants que són els protagonistes del dia d'avui a l'escola Bressol Municipal molt contents, i han començat els nous, els nens que entren per primera vegada a l'escola Bressol, tant siguin doncs els del grup de 0, el grup de I1 o I2, la I és infantil 1, infantil 2, amb el que anomenem la familiarització, que abans era doncs l'adaptació. I aquests nens que per primera vegada entren a l'escola Bressol van acompanyats per un membre de la família i estan doncs una estoneta a l'escola Bressol, tenen contacte amb l'espai.
La novetat del curs és la gratuïtat de P2, infantil 2, a totes les escoles Bressol municipals de Catalunya. Educació invertint 90 milions d'euros. A Calella se'n beneficien 30 alumnes d'infantil 2 del Carrilet. Aquesta gratuïtat, però, alerta a Mateu, que no ha suposat de moment que la demanda s'hagi disparat i s'han pogut matricular tots els alumnes que van fer la preinscripció.
És a dir, tenim els grups coberts. Tenim un grup de 0 amb 8 infants, que són les ràtios que ens venen donades pel Departament d'Educació. Tenim un grup d'infantil 1, que és 1-2, amb 3 grups amb 13 infants a cada grup. I tenim el grup de 0-2, que són 3 grups amb 20 infants. I dins del període de preinscripció, amb llista d'espera, no ha quedat ningú, ni el I2, que és el gratuït, ni tampoc en el de 0, 0-1, que també és el gratuït. I ens van quedar 6 alumnes, 6 infants, en llista d'espera en el grup de I1.
Les famílies que ho desitgin disposaran enguany d'un nou servei de menjador a càrrec de l'empresa 3Més. Els plats es cuinaran a l'escola El Far i se serviran a la llar d'infants municipal. Una mesura que ajuda a la conciliació laboral de pares i mares després d'algun curs sense poder gaudir del servei.
És una nova empresa que es diu 3Més, i es va fer un procés es va fer una licitació, i aquesta empresa és la que va ser l'empresa que va guanyar la licitació, i és la mateixa empresa que fa el dinar a l'escola El Far, les mateixes cuineres de l'escola El Far també doncs, preparen el dinar, que són uns menús específics per escola bressol, eh?
L'Escola Bressol continua oferint el servei d'acollida a partir de les 8 del matí i el servei de permanències de 5 a 6 de la tarda. Aquests serveis, però, no són gratuïts pels alumnes de P2, només ho són les hores lectives.
Les obres de la nova estació de la Sagrera a Barcelona entraran en la fase més complexa. Des d'ara i fins a finals d'any se centraran en col·locar el traçat definitiu de la línia d'ample convencional en el tram Barcelona-Granollers-Girona i això comportarà tensió, alteracions en el servei, especialment a l'R2 Nord i a l'R11, que a partir d'aquest cap de setmana no arribaran a Barcelona. La circulació quedarà ininterrompuda a Montcada i Reixac, on es podrà agafar però un bus que oferirà completar el trajecte per carretera. Durant 3 caps de setmana també hi haurà afectacions aquí, a l'R1. La línia de trens del Maresme començarà i acabarà a Badalona. Per arribar a Barcelona caldrà sortir de l'estació i anar a peu fins a la parada de metro de Badalona a Pompeu Fabra de la línia 2. En aquest cas serà vàlid l'abonament gratuït de Rodalies. Durant 3 caps de setmana això, inclòs aquest.
Pels viatges de Sant Adrià del Besòs, l'altre alternativa és el servei de tramvia tram. Les afectacions a l'R1 seran puntuals i es concentraran en 3 caps de setmana. Aquest, del 17 al 19 de setembre, el del 29 al 30 d'octubre i el del 12 i 13 de novembre. A més, les operacions del nou traçat de les vies d'ample convencional també s'està treballant a la nova estació de la Sagrera, que hauria d'estar llesta l'11 de desembre. Durant aquests mesos es mobilitzaran més de 600 operaris amb l'objectiu d'agilitzar al màxim el procés. S'han d'enllestir els 4,3 quilòmetres de vies noves que passaran per la nova estació, la meitat de les quals aniran soterrades i que permetran encabir la línia de Barcelona, Granollers, Girona a la infraestructura. Tindrà 3 plantes i confluiran l'alta velocitat, trens regionals i de rodalies, a més de les línies 4, 9 i 10 del metro i busos urbans i interurbans de Barcelona.
Altres notícies en format breu. El jutjat d'instrucció número 1 de Mataró investiga un presumpte cas d'abusos sexuals per part d'un dels històrics membres del club hoquei Mataró a un jove de 12 anys. Els fets haurien succeït ara fa 10 anys. Mossos van rebre la denúncia el passat 28 de juliol. L'home va ser citat llavors a declarar. Segons el relat de la víctima, hauria abusat d'ell en diverses ocasions durant un mínim de 2 anys. Això fa sospitar que hi pugui haver altres casos sense que ara per ara s'hagin fet públics. L'investigat ha estat delegat, vocal i membre històric de la Junta del Club Mataroní. L'any 2016 va ser guardonat durant la nit de l'esport per la seva dilatada tasca com a directiu. En un comunicat fet públic aquest dilluns, el club es posa a disposició del denunciant i d'altres possibles víctimes. Ha condemnat fermament qualsevol classe d'assetjament, abús o agressió. L'entitat esportiva afirma que posarà tots els recursos i mitjans al seu abast per col·laborar amb les autoritats competents per tal d'esclarir els fets. Ha assegurat que revisarà protocols i reglaments interns per evitar episodis com aquest, en cas que els confirmin. I els pares de la nena de l'escola Turó del Drac de Canet de Mar van demanar el 25% de castellà per la seva filla. Han declarat aquest dilluns al jutjat per unes publicacions a les xarxes socials que, segons denuncien, els van afectar psicològicament. De fet, un jutjat de Barcelona investiga per delicte d'odi 4 tuitaires per missatges contra els que critiquen la immersió lingüística. Els pares de la menor expliquen que ella va haver d'anar al psicòleg, la mare, i que el pare ha estat de baixa per ansietat, tot i que ara diuen ja estan millor. Durant setmanes van tenir fins i tot protecció dels Mossos d'Esquadra. Durant la visita, els dos progenitors han admès que no tenen xarxes socials durant la vista. El jutjat, volíem dir, que els missatges que els havien vist a través de les notícies respecte a la seva filla han dit que no va tenir cap afectació ni tampoc va haver d'anar al psicòleg, tot i que algun amic li va dir que ja no volia jugar amb ella. Això és el que expliquen els pares. L'Associació Amics del Patrimoni Històric de Calella organitza una nova xerrada dins del cicle de conferències primavera-estiu en aquesta ocasió per parlar de la història dels gegants de la ciutat.
Segons la documentació de la que es disposa, els primers gegants daten del segle XVII, concretament de l'any 1669. Aquest serà el punt de partida de les explicacions que demà, dimecres, donarà el calellenc Aniol Noguera a l'Auditori de Can Saleta, una xerrada que es planteja per saber més d'un fenomen cultural que en el cas de Calella és històric.
Fenomen cultural dels gegants, d'on ve, per què es fa, de què serveix, i llavors anar explicant com ha evolucionat a Calella, i passaré especialment pel segle XIX i al principis del segle XX, quan es llogaven capgrossos, gegants, que venien d'altres llocs, i m'aturaré a l'any 36, quan els primers gegants que té propis Calella, que són els que ara tenim reproduïts en Quirze i la Minerva, doncs es perden en el temps de la guerra.
Calella té una tradició gegantera de gairebé 3 segles i una festa major molt antiga d'arrels medievals. De la documentació que es guarda s'extreu que dels gegants se n'han fet 4 reproduccions. 2 abans de la guerra, una després i una altra el 2002, que va ser possible gràcies a les fotografies que es guardaven de l'època. Noguera ha subratllat el valor artístic, històric i cultural.
Doncs destacar que Calella té una tradició gegantera de més de ben bé 3 segles, una mica més, que això no ho tenen totes les poblacions. Destacar que tenim una festa major superantiga d'arrels medievals, la de Sant Quirze. La tradició d'imatgeria popular de gegants, capgrossos, doncs, que és de fet és de tota Europa, no? Però a Catalunya, que és una riquesa molt important, doncs a Calella tenim un patrimoni propi que té valor artístic, té valor històric, valor cultural, etc. I això val la pena de compartir, fer-ho saber i de fer-ho valdre, no? Per conservar-ho, perquè és la nostra identitat com a ciutat.
A la conferència de demà, Aniol Noguera intentarà donar resposta a quin és el sentit dels gegants i per què apareixen.
Precisament és una pregunta que no té una resposta directa i demà doncs, intentaré explicar les hipòtesis que hi ha. El que segur que podem dir a dia d'avui és que els gegants són elements representatius, no?, d'una ciutat. Llavors apareixen en el corpus amb diferents simbolismes teològic per d'alguna manera sotmetre la humanitat a la devoció del cos de Crist, que això és la festa de Corpus, però com que les coses sempre comencen d'una manera i evolucionen, doncs acaben significant o representant personatges del poble que estan davant d'una processó.
Si voleu saber més de la història dels gegants, no us perdeu la conferència Gegants a Calella, una història centenària i imatgeria festiva dels segles XVII-XX, que tindrà lloc demà dimecres a l'Auditori de Can Saleta a partir de 8:15. L'entrada és lliure per a tothom.
L'obra mítica de Ramon Pàmies, l'Estel de Natzaret, que cada any per Nadal representen els i les actrius i actors de Joventut Artística de Calella, busca cares noves per donar vida a tots els personatges que intervenen en aquesta obra que és típica de les festes nadalenques. I és que els pastorets aquest any volen ser diferents. La direcció ha retocat el guió, traient escenes i posant-ne d'altres. I ha modificat algunes intervencions que en alguns casos seran cantades i ballades.
I tot amb un doble objectiu: modernitzar la posada en escena dels pastorets i captar gent nova que es vulgui incorporar a l'elenc del Teatre Calellenc. Núria Grima n'és la directora musical.
Bueno, busquem gent perquè estem fent uns pastorets diferents i llavors necessitem també tornar a atraure més gent, a part de les que ja fèiem cada any, més gent als pastorets, perquè és una tradició molt bonica que ens agradaria molt potenciar i que no es perdés. I creiem que si obrim càsting molta gent es pot interessar i que, bueno, que anirà molt bé. Llavors també molts actors i actrius que han arribat a dalt de tot han començat per pastorets. Llavors volem també la gent que li agrada el teatre o que li agrada el món de l'actuació, de l'escenografia, doncs pensar que és una oportunitat també per començar a fer alguna cosa. Seguim amb la tradició de Ramon Pàmies, de l'Estel de Natzaret, però s'introdueixen personatges, es treuen escenes ja canviem, o sigui, canvien moltes coses, però la base, l'argument, sí que és el de Ramon Pàmies.
I per tot això, calen ganes, il·lusió i molta motivació, portar preparada una cançó per cantar-la i un text de màxim 10 línies per recitar. Aquests són els principals requisits que demana Joventut Artística a tothom que es presenti al càsting, que és obert per a partir dels 7 anys d'edat sense topall màxim.
Els requisits és només que tinguin ganes, il·lusió, motivació. I llavors sí que hi ha alguns personatges que hauran de tenir les característiques. Per exemple, l'Àngel Gabriel aquest any serà un paper només cantat. Per tant, ens fixarem que cantin bé. De fet, en el càsting el que demanem és que portin una cançó cantada, la que vulguin, que portin un text recitat de màxim 10 línies i llavors els farem moure's una mica amb alguna música que els hi posem nosaltres. A part de la cançó i el text, una música que per ballar a ells, per moure's.
I al darrere d'aquest rentat de cara hi ha 5 dones, la Judit Vilella, la Míriam Marrer, la Laia Borrell, la Susana Bonilla i la Núria Grima, que ha dit que el més complicat és quadrar horaris i dies per assajar que vagin bé a tothom. És per això que s'han proposat ser molt flexibles i, com que són 5, repartir-se la feina fins i tot els caps de setmana.
I hem treballat super a gust i, de fet, estem treballant molt a gust, estem super il·lusionades, motivades i treballem amb moltes ganes. Sempre és el més complicat, però ens hem proposat de ser molt flexibles i com que som 5 persones que estem a la direcció, diguem, ens ho volem repartir i volem, ostres, no puc jo, doncs pots tu, si aquest no hi pot aquest dia, doncs te poses tu. Entens? Vull dir que intentarem ser molt flexibles per facilitar precisament això, perquè si calen cap de setmana o el que sigui.
El càsting es farà aquest diumenge 18 de setembre al Teatre Orfeó i per participar-hi cal fer una inscripció al web de joventutartística.com.
Net i Polit us ofereix el temps.
Molt bé, doncs entrem a la recta final de l'informatiu. Últims instants que dediquem a conèixer la previsió meteorològica amb el nostre home del temps, amb el Quim Serra. Bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia. Avui la jornada marcada per aquest petit canvi de temps amb més núvols que al llarg d'aquest migdia, primeres hores de la tarda, podran arribar a deixar algunes precipitacions de caràcter molt feble i poc importants aquí a la comarca. Després, durant la resta de la tarda, altre cop tindrem aquestes teranyines de núvols alts. Malgrat aquests núvols, sembla que les temperatures avui podrien arribar a superar les d'ahir, arribar als 31 graus puntualment en alguns punts de l'interior del Maresme. Per tant, calor i molta xafogor, la que continuarem patint aquí a la comarca avui i també de cara a demà, tot i que demà la temperatura baixa una mica respecte a la jornada d'avui, sobretot pel que fa a les temperatures màximes demà. Novament, durant el matí hi ha risc d'algun petit ruixat, creiem que poca cosa, un conjunt, i després, durant la resta del dia, s'acabarà imposant el sol amb vent de garbí que reforçarà la tarda i que serà moderat aquí a la costa maresmenca. Demà passat dijous, d'entrada, s'espera un temps força tranquil a l'espera que divendres tinguem un episodi de tempestes, les típiques tempestes de tarda-vespre, que poden arribar aquí a la comarca formades des de l'interior de les comarques gironines. Tot això, evidentment, ja ho aniríem concretant al llarg dels pròxims dies. Esperem que plogui, que baixin les temperatures perquè realment està fent molta calor, molta més de la que hauria de fer en un mes de setembre i, per tant, això, esperem que baixin aquests termòmetres una mica de cara a divendres i, sobretot, al cap de setmana.
Net i Polit us ha ofert el temps.
En la situació actual, Net i Polit ofereix els seus productes d'higiene professionals a empreses i establiments que estiguin oberts o que es disposin a obrir properament, així com a clients particulars. Net i Polit disposa de productes amb efectivitat satisfactòria i homologada per la neteja i la desinfecció de terres, mobiliari i mans. A Net i Polit disposem de dispensadors manuals per als clients dels establiments amb muntatge gratuït a paret del vostre establiment a l'adquirir els nostres productes hidroalcohòlics. Consulteu les ofertes vigents. Informació de dilluns a divendres de 9 a 13 hores al 93 766 0074 i per mail netipolit13@gmail.com. Net i Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella.
Poc més de 5 minuts per arribar en punt a 2:15 del migdia. Nosaltres posem punt i final aquí a l'info d'avui dimarts 13 de setembre, que hem fet amb Naomi Esteve. Gràcies, Naomi. Fins demà.
Fins demà.
També a Víctor Riera, que ens ha acompanyat als controls tècnics. Tots tres hi tornarem demà amb més notícies. Això serà, com sempre, puntuals a la una. I fins llavors podeu seguir connectats a l'actualitat local a través del nostre portal de notícies, radiocalellatv.cat. Fins demà. Adéu-siau.
Recupera l'informatiu a radiocalellatv.cat.